RAC1. Notícies. Pol Prats.
Bona tarda, són les 6. Controlat l'incendi forestal de Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat unes 3 hectàrees de bosc al Puig Castellà, entre Cervelló i Sant Vicenç dels Horts. Els bombers hi continuen treballant amb 21 dotacions terrestres per acabar-lo d'apagar, per acabar-lo d'extingir. Ho acaba d'explicar a RAC1 el cap de guàrdia de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud, Ramon Carreño.
En aquests moments està controlat, o sigui que no es pot estendre més. I estem en la fase de remat, estem repassant tot el perímetre i inclús l'interior amb aigua. Hem arribat que estava iniciat i no tenim coneixement de les causes.
L'incendi ja no està actiu i evoluciona de forma favorable. Per això també s'ha aixecat el confinament preventiu de mig miler de persones a l'urbanització de Granja Garcia. Aquestes persones ja poden sortir de casa seva. L'alcalde de Cervelló, José Ignacio Aparicio, ha explicat a RAC1 que el confinament s'ha mantingut fins última hora per facilitar la feina dels bombers.
S'ha fet un confinament, però més sobretot per seguretat i per tenir buides la via pública, de forma que els camions dels bombers puguin anar més ràpid i no saquin pel carrer o cotxes cap amunt i cap avall.
Aquesta hora les últimes fumaroles de l'incendi només afecten el municipi de Cervelló i ja no cremen a Sant Vicenç dels Horts. Ho ha explicat a RAC1 també el seu alcalde, Miquel Comino.
No, el tema municipal de Sant Vicenç ja no hi ha cap dotació de bombers treballant, estan tots treballant a la zona de Cervelló.
L'incendi ha començat aquesta tarda a tocar del polígon Can Molí dels Frares. Tot i això, encara no està clar quin ha estat l'origen del foc. De 15 minuts està previst que arrenqui una roda de premsa del cap dels bombers per donar-ne més detalls. I en plana de successos, a Palafrugell, al Baix Empordà, els bombers busquen un home de 87 anys que ahir es va escapar de la residència de gent gran on estava ingressat. El centre se'n va donar ahir a 4:45 de la tarda i va avisar emergències de seguida. Els bombers, els Mossos i la policia local l'estan buscant amb 10 dotacions terrestres, un helicòpter entre l'avinguda Pompeu Fabra i el poble veí, Regencós. També han demanat que hi participin unitats canines. I un últim apunt abans dels esports. Aquest migdia s'ha enfonsat una llanxa amb 7 tripulants a la platja de Cavalló de Canet de Mar. Al Maresme no hi ha hagut ferits i tampoc cap vessament de combustible. Tot i això, l'embarcació ha estat surant una bona estona durant 3 hores fins que els operaris de l'Ajuntament l'han pogut treure de l'aigua amb una grua. Era una barca de lloguer que havia sortit aquest matí del port d'Arenys de Mar. I ara els esports amb Pau Bonastre.
Tadej Pogacar ha guanyat la penúltima etapa del Tour de França amb un sprint final disputat amb Jonas Vingegaard i els germans Yates. No hi ha hagut cap canvi a la classificació general i Vingegaard, per tant, va estirar demà el mallot groc a París. L'andalús Carlos Rodríguez, que tenia opcions de pujar al tercer esglaó del podi, quedarà finalment cinquè a la general, en una etapa, per cert, on ha caigut, tot i que finalment ha pogut continuar. El basc Pello Bilbao serà sisè. A la Fórmula 1, Lewis Hamilton començarà des de la primera posició a la cursa de demà del Gran Premi d'Hongria. El britànic de Mercedes ha fet la pole per davant de Max Verstappen i Lando Norris. Fernando Alonso ha fet el vuitè millor temps a la classificació i Carlos Sainz, avui fora de la Q3, començarà 11è. A la Copa Hopman de tennis, la catalana Rebeca Masarova ha perdut en 2 sets, 6-2 i 6-1 contra la croata Donna Bekic. Ara és a punt de començar el duel de Carlos Alcaraz, el murcià, amb Borna Koric, número 15 de l'ATP. I finalment, John Rahm ha signat una gran tercera ronda al British Open de golf amb 63 cops. És la seva millor volta en un major i s'apropa ara el líder encara destacat, Brian Harman.
I el temps, la calma seguirà dominant a gran part del país aquesta tarda, amb força sol i calor moderada. Tan sols poden caure alguns ruixats al voltant dels ports i del Pirineu de Girona, així com en zones properes. De cara a la nit augmentaran els núvols baixos a les comarques del sud i farà aixafogó a la costa, amb mínimes tropicals. Demà diumenge pujaran clarament les temperatures i començarem un nou pic de calor. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, al punt de les 7, i també al portal de notícies RAC1.cat.
Això és Reconcentrat, amb Bedu de Batlle.
Encetem una nova hora del Reconcentrat amb algú de RAC1 que s'apropa fins aquí amb un disc, no sé si ha portat vinil o CD o directament format MP3, per tirar una cançó. En aquest inici d'hora, com la Montse Martí, a les 5, ara a les 6 hem portat algú de la redacció d'informatius. Primer perquè Estan nerviosos. Estan nerviosos per demà, jornada de reflexió, i els volem airejar el cap una miqueta. I també perquè estan cansats, òbviament. I venen de tota la campanya, que queden allisats. A partir del dilluns ja els guardem en formol un altre cop fins a les pròximes eleccions, d'aquí vés a saber un mes o dos. Hola, Joel Penya, bona tarda.
Bona tarda, Eduard. Avui estem tranquils, però, que és jornada de reflexió.
Sí.
Hem tingut el dia per nosaltres.
Ja s'ha acabat la campanya.
Ja s'ha acabat la campanya, per sort.
Ja tocava, eh?
Sí, sí, perquè... hem arribat fosos aquesta última setmana. Les últimes setmanes de campanya sempre són complicades.
Més fresqueta, la campanya.
Sí, no? Genial, genial. Sobretot dilluns i dimarts vaig anar a Lleida aquesta setmana i era fantàstic, fantàstic. Res de niixar fogó ni res. Un estiu va ser d'oli.
Avui, un dia com avui, pels periodistes que cobriu la campanya i la jornada electoral, un dia com avui és de reflexionar, però sobretot, sobretot, de descansar i agafar forces pel gran dia, perquè tot s'acaba demà.
Sí, tot s'acaba demà i a més s'acaba... És molt xulo. Els diumenges d'eleccions aquí a RAC1 són fantàstics, perquè és aquesta mena de carrusel, no? Mm-hmm. Que jo crec que els editors, que em sembla que demà, sí, són el Jordi Bastí i el Xavi Gundó, s'ho deuen passar bomba, perquè vas donant pas a un lloc, a un altre, ara anem cap aquí, anem cap allà, i s'ho deuen estar passant, vaja, fantàstic. I llavors aquesta alegria l'encomanen els redactors que estem repartits.
Recordeu que demà, des de primera hora, no cal dir-ho, obertura de col·legis, detalls de tot el que vagi passant, els butlletins, el Via Lliure, els butlletins, el RAC1 migdia a les dues, i a les 6, l'especial eleccions, com sempre, marca de la casa, tradició de RAC1 amb Jordi Basté i Xavi Bundó, fins quan? Fins a saber, fins que se sàpiguen els resultats i els haguem analitzat. Vull dir que demà no hi ha pressa.
No, el millor de tot és que no sabem què passarà. No?
Exacte.
Que això també és marca de la casa.
Com diria el gran Xavi Puig. Sí. Escolta, Joel, amb tu tenia ganes de parlar.
Ai.
Sí, tenia ganes de parlar perquè en Joel Penya, que és un tio molt jove, quina edat tens?
Tinc 31 anys, eh?
Ets molt jove.
Soc molt jove, gràcies.
Ets molt jove, sí. De fet, jo diria que estàs, ara em costaria calcular la mitjana d'edat de RAC1, però jo diria que estàs per sota la mitjana, clarament, malgrat que sempre hi ha regeneració, però 31 anys jo crec que està per sota la mitjana. Quant de temps portes a la ràdio?
Porto, vaig fer pràctiques el 2017, el 2018 va ser un any en blanc entre cometes, perquè vaig començar a participar en les transmissions de Castells a RAC1, i des del 2019 fent substitucions, i ara ja fixa.
A la redacció d'informatius, a les transmissions, com diu, dels Castells, i bé, ja en parlarem, però és com una pepita d'or en Joel Penya. Pepita d'or perquè en qualsevol col·lectiu costa trobar gent de l'Espanyol, i en Joel Penya és de l'Espanyol.
Sí, molt de l'Espanyol. Ja ho saps bé, que us vinc a tabalar, tu i el Joan Camí, escolta, a veure això, com anem?
A més, és curiós perquè ets perico a Santpedor.
Perico a Santpedor, som la resistència, la Gàlia.
O sigui, el cor del guardiolisme...
Sí, sí, i no som pocs, n'hi ha uns quants de santpedorencs que són pericos. De fet, n'hi ha un que a Twitter sempre ho peta bastant, que és el Roger Kerr, que...
Sí,
sí, sí, doncs aquest que sempre fa causa rebombori, també és molt perico i és molt de Santpedor. De fet, anem plegats al camp i sí, sí, som uns quants santpedorencs que són de l'Espanyol.
Les resistants, que digui ell. I també volia parlar, entre altres coses, per la tria de la cançó que has fet. Quina cançó has portat? Per cert, format ja directament Spotify?
Format Spotify, però...
La generació ja no aneu ni amb CDs, ni amb MP3, ni res, no?
Faig una cosa, això sí que ho evito, però vaig amb transistor, eh? Tinc transistor d'aquests portables.
Escolta,
això m'agrada molt. Sí,
ah,
sí.
Molt bé.
I abans deia si ho he portat en vinil o en disc, jo crec que és cançó de caset, no?
És cançó de caset. Aquesta cançó, no sé exactament de quin any és, dècada dels 90...
O fins i tot abans,
dels 80.
Sort que vivim en una època en què un cop de Google sempre et pot donar un cop de mà.
Això el transistor no t'ho diu, eh?
No, això no, eh?
Ni el tocadiscos tampoc.
Mira, doncs la cançó és del 1988.
88, finals dels 80, d'acord. Doncs sí, 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 és caset, clarament.
És caset.
Quina cançó has triat, Joel?
He triat Vasos Vacíos de Celia Cruz i Los Fabulosos Cadillacs.
Home.
Te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos.
Yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso
puedas entender.
Te entiendo.
No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer.
Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer.
Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder.
M'agrada molt la teva tria, Joel.
És bona, eh?
I em crida l'atenció que algú nascut després de l'any 88...
Tres anys després,
hagi triat una cançó de l'any 88 d'un grup llunyà, diguem-ne.
I tan llunyà, sí, sí.
Són argentins, els Fabulosos Cadillacs. I que, a més, no és la seva cançó. És una de les cançons més conegudes... Però aquí jo crec que ha fet més fortuna el Matador.
Sí, són del mateix disc, de fet. El Matador és la mítica. Matador és la que t'entra de la Wikipedia i aquesta és la que no.
I per què Vasos Vacíos?
Vasos Vacíos és una cançó que em porta a l'adolescència, uns anys brutals per tothom, no? Que és aquests 19-20 anys que no saps tot el que et vindrà a sobre, sí. I et dediques a gaudir. Llavors hi havia un bar a Santpedor, que era la Tanca, ara està tancat, I llavors era el bar del poble, bar fins i tot de culte, et diria, dins de Sant Pedor, perquè era els bars del poble, sí. I llavors el regentava un personatge en el millor sentit de la paraula, que és el Manel. Abans ho havia fet el seu pare, que venia en divisa, o sigui, ja veuràs el rotllo. Llavors ens juntàvem diferents generacions allà a aquell bar, i la meva va ser l'última generació que vam fer aquest relleu, fins que va acabar tancant, perquè clar, al final un bar crema tenir-lo. I era una de les cançons que es posaven sempre. Llavors era com la cançó de que tothom, quan sorties de festa amb gent de fora del poble, el que sigui, reggaeton, el que sigui, i a nosaltres érem Vasos Vacíos 100%. Aquesta, i també dubtava, bueno, dubtes entre unes quantes, i aquesta per mi era com una de les cançons de la nit sempre.
Era bar, la Tanca era bar de nit, però no sí. Discoteca, sinó bar d'allò de nit, tancar les dues, tres.
De 3 a 3 obrien.
De 3 a 3?
3 de la tarda per anar a fer el tallat, fas el que vulguis a la tarda i tornaves després a sopar.
I podies sopar?
No es podia sopar, només begudes.
Només begudes.
I llavors era això, ajuntar tot el poble, i de divendres, dissabte, aquelles nits eren fantàstiques, i fotent. Però feien, per exemple, el cap d'any, aquell bar, era tallar el carrer perquè anava tothom, i era espectacular.
És meravellós.
I és cançó que et recorda que em recorda aquests anys.
Saps què se n'ha fet de la gent que el portava?
Sí, home, som amics amb el que el portava. Té una marca de cerveses, de fet, el Manel, que ara em assassinarà perquè no el recordo. No recordo el nom, per tant, intentaré buscar-la abans de... per fer una mica de...
Manel, sí, envia WhatsApp.
Com m'escolti, jo crec que em mata. Però Barau? No, ara no t'ho diré. Anem parlant i ja em sortirà.
Sí, perquè hi ha una altra cosa de la que jo et volia parlar, i és que tampoc és fàcil trobar un santpedorenc que hagi viscut durant un any als Estats Units, però no...
Noi.
Bé, això Pep Guardiola ho va fer. Va viure durant un any a Nova York, clar. Però era Nova York. A quina zona, a on dels Estats Units vas viure tu un any, Joel?
Vaig viure a Iowa.
Perdona?
Iowa, que és un estat del centre més cap a l'oest. La cervesa, per cert, és Traut.
Traut.
Amb diaris i la U, eh?
Traut.
Sí, sí. Vaig viure això, als Estats Units, a Iowa, al centre oest de Campos de Sueño.
Sí.
Mítica pel·lícula de béisbol,
sí.
Doncs,
de Robert Redford, no?
Robert Redford no, el Kevin Costner i el
sí.
Ray Liotta,
sí,
que
sí,
feia
sí.
De jugador de béisbol.
Campo de
Sueños, tremenda pel·lícula, eh?
I això és veritat, que va fer fa poc, em sembla que no sé si va ser l'aniversari de la Major League Baseball o què, van portar un partit, no sé si va comptar per la Lliga Regular, però...
Va ser l'any passat, sí, va ser uns White Sox, t'ho estic dient de memòria, White Sox New York Yankees, perquè és just el partit que es juguen allà, i van guanyar els White Sox amb un...
Allà hi ha un camp de béisbol al mig del camp de blat, no?
Sí, sí, van fer-lo i van fer el partit allà, va ser un esdeveniment. Si una cosa saben fer els americans és fer aquesta mena d'espectacles.
Val, però escolta, Joel, no desviem la qüestió. Com acabes tu a Iowa? Amb quina edat hi vas anar?
Vaig anar-hi amb 14 anys, però hi he anat diversos estius perquè el meu pare és professor d'universitat a la Politècnica de Manresa, llavors li van oferir, no és ben bé una beca, perquè van anar a ensenyar. I vam anar tota la família un any sencer allà i llavors vaig fer el segon d'ESO, el vaig fer a Estats Units.
Oh, meravellós!
Sí, sí, en una high school, eh?
A quina ciutat?
Iowa City.
Iowa City, sí. És la capital?
No, la capital és Des Moines, que s'escriu Des Moines.
Des Moines.
Des Moines, no sé com es pronunciaria.
Com va ser aquell any amb 14-15 anys a Iowa? Allà no hi havia la tanca.
No hi havia la tanca, no, però encara la tanca en aquella època encara no hi anàvem tant. No, va ser... Va ser molt enriquidor, la veritat, i és això, és el que deia abans, no? Que és un any que tu estàs allà i al final ara el recordes i penses, ostres, el podria haver exprimit una mica més, podria haver... I això va ser anar a l'escola, empapar-se d'una altra cultura totalment diferent, aprendre molt anglès, aprendre, vaja, al final guanyar allò tant que estàvem en campanyes electorals, una experiència.
Sí. Home, té una cosa bona, que és que a Iowa, imagino que et va passar que vas evitar la temptació d'ajuntar-te amb altres... gent catalana
no
o espanyola, allà no hi havia res.
Era impossible. Sí. Havies de parlar. De fet, hi havia la classe que ens posaven els migrants era una que es deia English Second Language i eren una hora a la setmana i llavors anaves amb les persones que venien de fora i anaven a estudiar als Estats Units i només podies parlar en anglès. Llavors hi havia molts surcoreans, per exemple, algun mexicà, jo per allà al mig, hola, què tal? I un islandès. I, clar, parlàvem. Per entendre't, al final havies de parlar
anglès. Sí. Un islandès, un surcoreà i un desempador a Iowa City.
La. Doncs sí.
Vas fer amics allà?
Vaig fer amics, però només continuo parlant amb un d'ells. I molt poc, que s'ha acabat dedicant a la comunicació.
Nord-americà.
Sí, David Zappner.
David,
sí.
Molt bé. I escolta, clar, molt americà, no? Iowa és...
Molt americà. Més, diré una cosa molt... Mira, torno tot al mateix lloc, eleccions. El 2004 hi havia eleccions, i és un partit que és swing state, per tant, sí. És d'aquells com Ohio, que són claus al final, sí. Per saber si als Estats Units durant els propers 4 anys serà demòcrata o serà republicà. Aquell any van guanyar els demòcrates, diria, ho estic dient de memòria, però es va poder palpar això i la Super Bowl, que és espectacular. Llavors, els carrers doncs, es tornaven en això, banderes, l'elefant, l'ase dels republicans, voteu, i llavors és que ara he pensat també perquè la Super Bowl era el mateix, però amb els equips, els Patriots, i ja no recordo qui eren els altres.
Vas, tenia un porxo, tenia una pick-up, menjava un plat de moro,
no.
Cantava
sí
un country...
no, tants tòpics, no, al final érem una família d'orígens andalusos allà, per tant, cridàvem més que ningú, però sí, tenia un porxo, estàvem en un barri que eren les típiques cases aquestes envoltades per gespa, doncs vivíem allà.
T'ha quedat alguna petjada nord-americana? Allà, algun, què sé jo, m'agrada la música country, o m'agrada d'aquella època, m'agrada tal, m'agrada, escolto...
Quan he dit de memòria quin partit de béisbol es va jugar al Campo de Sueños, no te n'has adonat, el béisbol.
Ets malalt del béisbol.
M'agrada moltíssim el béisbol, sí. Que segueixo la lliga i tot plegat, sí. I això, sobretot el béisbol, crec que és el que més m'ha quedat i el que m'ha acompanyat. Segur que hi ha més coses, però és que
nom,
no...
El nom, com et deien allà?
No.
Allà Joel Penya.
Veure, no.
Allà Joel existeix.
Sí, Joel Penya. I jo pensava,
Joel,
mira,
Pena.
A veure, abans que trenquis la llengua, digue'm Joey i ja està.
Mira, saps en què acabo de caure?
Què acabes
segur
de
que t'ho han dit alguna vegada, Joel.
No fotis.
Tu tens nom de jugador cubà de béisbol.
Tinc nom de jugador cubà
Joel
de béisbol.
Penya.
Joel Penya és nom
claríssim.
De... Sí, home, shortstop dels Minnesota Twins, eh?
No sé, perdona, però no sé què és un shortstop.
Home.
És un primera base?
No, el shortstop és el que està entre el segona base i el tercera.
Vale, perfecte.
És el que fa, bueno, més
bàsicament
espectacle.
Bàsicament és, em ve la pilota i l'he d'agafar i tirar-la.
Sí,
quan
sí,
demana
sí,
algun
exacte,
company, no?
Exacte, sí. Normalment són ràpids i, per tant, ja hem de
Joel, llavors et deien Joel Penya.
Joel Penya i vaig dir, mira, comenceu-me a dir Joey.
Joey?
Perquè això és insostenible, saps?
Hòstia, tu et deien Joey, ja, i a més ja havia passat Friends, per tant ja...
Havia passat Friends, sí, aquesta broma me l'han fet també, sí, de fet, sí. Perquè quan vaig tornar, doncs Metiet em va començar a dir així i es va quedar de mal nom dins de l'ambient lúdico festiu de la tanca.
I al tornar a Santpedor, després d'un any a Iowa City, jet lag vital?
Jet lag vital fort. Pensa, vaig dormir 14 hores, o més arribar, vaig dormir 14 hores. I llavors, clar, tornar on estaves amb 14 anys, t'adaptes molt ràpid, però et costa desadaptar-te. Llavors, va ser impacte quan vaig arribar a Iowa i va ser impacte quan vaig tornar. Lo típic de no vull marxar tampoc d'aquí, saps? Quan vaig arribar i això, però clar, al final el poble de tota la vida, acollidíssim.
És més maco el Bages que Iowa.
És diferent. Soc molt del Bages.
Compte
soc molt
dius,
del Bages.
Eh?
No, compte zero, la gent ho sap. Soc molt del Bages, però ostres, si puc tornar a Iowa i tornaré.
I has tornat?
I vaig tornar l'any següent, però no hi he tornat des de fa, doncs, 16 anys. No soc tan jove, eh?
16 anys, ja.
Fa 16 anys que no...
Sense anar a Iowa. Tens pendent una visita a Iowa.
Sí, està claríssim.
És turístic?
Comparat amb altres llocs, no, però sí, es podria fer turisme tranquil·lament. I per mi el turisme seria revisitar els llocs on vaig estar, perquè ha canviat moltíssim també pel que he vist a Google Maps.
Però tens pressa per tornar-hi?
No, ara
doncs
mateix.
Mira,
no.
Et dono una idea. Quan tinguis fills, quan els teus fills tinguin 14 o 15, quan el teu fill gran o filla gran tingui 14 o 15, i ja el portes a
parlo amb el Morros, que em faci corresponsal un any als Estats Units.
Perquè el teu fill gran, filla gran, tingui 14 o 15 anys, què em falten? 17, 18,
o més.
19... Escolta, m'agrada molt. De fet, tinc certa enveja, perquè a mi m'hagués agradat viure un any. No sé si a Iowa City, però m'hagués agradat viure un any als Estats Units.
Vaig tenir aquesta sort.
Veu voltar gaire per allà al país?
Vam voltar molt. Vam anar a Toronto, bueno, o sigui, dins del país, vam anar a Yellowstone, a Chicago, que és de les meves ciutats preferides. Aquí sí que vull tornar.
Mira,
i aquí tinc pressa.
La tinc pendent, Chicago.
Espectacular. Però a mi em va fascinar. I això que, com abans et deia, que amb 14 anys no valores tant el que... Allò ho vaig valorar moltíssim. I vam anar a Yellowstone, que també era una bestiesa. Clar, després d'X mesos sense veure una sola muntanya, perquè allà ja pots tenir una carretera de 4 hores en línia recta, arribar a Yellowstone, l'impacte visual era espectacular. I sí, cap aquí, vam anar cap a Toronto, vam fer força Canadà també. Força Canadà, no, perquè si vols fer força Canadà has d'estar bastant temps.
Has d'estar dos anys
sí.
A Canadà.
Into the Wild, eh?
Saskatchewan. British Columbia.
Doncs has d'estar estona. Doncs vam voltar bastant. Molt bastant, bé. Però ni de lluny veure tots els Estats Units, que és impossible.
Doncs escolta, meravellosa història, que jo no coneixia. Jo havia sentit de resquillada que havies viscut un any als Estats Units, però i d'aquí venia el Joey, però no coneixia l'història.
No, però aquí a RAC1 soc Joel Penya,
sí,
que s'ha de separar.
Sí.
El...
Pujarem aquest any?
Espero que pugem aquest any. A veure si fa la feina. De moment el director esportiu a mi m'han sigalat molt. No sé si tu també.
Sí. Jo hi ha un moment que necessito més fets que paraules, però...
Sí, també. També.
Però bé, veurem. Doncs escolta, Joel, per cert, i el Manresa?
El Manresa aquest any jo crec que pot jugar un bon paper. Al final han renovat Guillem Jou, han renovat peces clau, i això és una de les coses que li faltaven al Manresa. Llavors jo crec que aquest any es pot jugar un bon paper. I no tens a Europa, no jugues a Europa, per tant pots tenir més impacte en la Lliga.
I la Lliga de Béisbol, com estan ara?
La Lliga de Béisbol...
Jugant a l'estiu, no?
Jugant a l'estiu. Ara just ha passat l'All-Star,
sí?
que mira, el Home Run Derby l'ha guanyat Vladimir Guerrero Jr. Aquí hi ha colandades. I d'aquí poc ja començarà...
Vladimir Guerrero Jr.
I el seu pare l'havia guanyat també, el Vladimir Guerrero Sr. en aquest cas. Bé, no, home...
Et dic una cosa, perdona. Jo que a mi sóc molt fan de noms estranys, de noms ràndoms de gent,
doncs
la Lliga de Béisbol és sensacional.
Increïble, sí.
I pot jugar qualsevol.
Sí,
amb qualsevol nom.
Sí, no hi ha unes bestieses. Hi ha un que es diu Albert Pujols.
Sí,
ara està retirat ja, però sí, Albert Pujols, sí. Miguel Cabrera també, que aquest... bueno, de Cabreres no en parlem. Però sí, hi ha bastants noms.
Perdona.
Ronald Acuña Júnior.
Ronald Acuña Júnior, no
sí,
em dieu
la
que
bèstia.
No mola aquest nom.
Sí.
Escolta, estem, jo crec que estem pura agitant, oients a aquesta hora de la tarda, però no, escolta,
sí, parem-ho.
A mi m'agrada parlar d'això. I una última cosa, com es diu el japonès aquest? Otani?
Shohei Otani.
Otani, que és un japonès, que ara és el millor jugador del món?
Sí, de lluny. lluny, de lluny, de lluny. Perquè normalment tu, jugant a beisbol, o ets pitcher, no?, el que llença la pilota,
o ets
jugador de camp, que és el que bateja i el que juga en altres... Perquè normalment no pots combinar. Aquest combina les dues coses i amb números de jugador titular en les dues, en els dos àmbits. O sigui, una bestiesa.
Joel, gràcies
a tu
per aquests 20 minuts
en què...
No, 20 minuts en què, atenció, hem posat sobre la taula Santpedor.
Santpedor, amb la oberta.
Perdó, Santpedor, Santpedor, per sort, perdó. Iowa City, Iowa. Lliga de beisbol espanyol, Baxi Manresa.
Hem tocat tot.
Fabulosos Cadillacs i Celia Cruz. És meravellós.
Fantàstic.
Qui m'ho hagués dit fa 20 minuts, després del butlletí, que hi hauria tota aquesta màgia concentrada?
Doncs mira, i ara en ve més, segur.
Segur. Gràcies, Joel, que vagi molt bé.
A tu, que vagi bé.
No tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche.
Doncs mentre aneu buscant bitllets d'avió per viatjar a Iowa City, podeu posar-vos de fons una estona del món a RAC1. Però us recomano que pareu bé l'orella, perquè és l'entrevista que li va fer Jordi Basté a l'Òscar Campos, aquest noi que va estar sortint, va ser parella durant 2 anys de la policia infiltrada per l'estat espanyol a Girona. Molt interessant, les reflexions d'Òscar Campos al món a RAC1, amb el Basté, fins a les 7. Fins ara.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
Estàs buscant cotxe per marxar de vacances?
A Roma Motor, concessionari oficial Honda a Mataró, aquest mes de juliol tenim l'Honda HR-V amb entrega immediata. Afanya't, unitats limitades en estoc.
I a més, tenim unitats en liquidació de l'Honda CR-V a preus irrepetibles. Només fins a final de mes.
Informa-te'n a Roma Motor Honda al carrer President Irla 28 de Mataró. romamotoronda.com.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford Punès. Xarxa Ford de Catalunya.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Vine a Mogauto i coneix de primera mà tota la gamma Volkswagen, també híbrida i elèctrica, i només durant aquest mes gaudeix de descomptes exclusius per la compra del teu Volkswagen. Només a Mogauto. A Barcelona ens trobaràs al costat de la Maquinista, a Rambla Guipúscoa i a Gran Via, cantonada Padilla. I a Badalona, al polígon Les Guixeres. Visita el nostre web mogauto.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Al nou web toyotaigualadaocasion.com trobaràs més de 400 Toyota d'ocasió amb la tranquil·litat de fins a 15 anys de garantia o 250.000 quilòmetres. Toyotaigualadaocasion.com. Més de 8.000 metres quadrats d'instal·lacions. Recorda, si vols un Toyota d'ocasió, toyotaigualadaocasion.com. El teu web Toyota d'ocasió.
L'equilibri entre elegància i esportivitat. La combinació perfecta entre avantguarda i eficiència. La millor fusió entre comoditat i seguretat. Mazda CX-5 amb tecnologia híbrida, etiqueta Eco i 6 anys de garantia. Mazda CX-5, l'únic SUV amb ànima de roadster.
Roma Coruma, el teu concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Motor Múnich es tira a la piscina amb els Golden Days, només fins al 30 de setembre. Aconsegueix la teva moto R1250 GS Adventure amb més d'un 10% de descompte i de regal les maletes laterals. Només amb Motor Múnich. Sabadell, Terrassa, Vilanova, Sant Cugat, Manresa i Vic.
Quant creus que et pot costar el teu nou Ford? Doncs amb Ford Multiopció, la meitat! Sí, sí, la meitat! Només a Ford Romacar. Aprofita ara liquidacions irrepetibles en vehicles quilòmetre zero i nous. Troba el teu nou Ford a Romacar, a Barcelona i al Baix Llobregat. RomacarABS.com. Romacar, l'únic concessionari de Catalunya amb 4 premis a l'excel·lència de satisfacció al client.
Reconcentrat?
Sí.
Òscar Campos, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Com estàs vivint aquests últims dies?
Bé, doncs, mira, justament ahir que vam formar part, no, també d'una entrevista en TV3, em van fer exactament la mateixa pregunta, i és la pregunta que més habitual, no, m'estan fent a la gent que em coneix i la gent de l'entorn, i alhora és la pregunta més difícil de respondre. El que sí que tinc moltes ganes de respondre aquesta pregunta és que ens mantenim dempeus, jo i la meva família, gràcies, sobretot gràcies, al suport incondicional que estem rebent d'arreu. Davant d'aquests fets, no, d'alta gravetat, el que ens hem trobat és la definició més gran de lo que és la solidaritat, i això és el que ens està donant més forces, no, per seguir dempeus i sobretot per treure forces per denunciar el que estem vivint.
Clar, aquí hi ha dues parts. La part, diguem, més política i de exactament els motius de tot plegat, i després hi ha una altra part que a mi em sembla que és, per mi, ara, en aquest moment, la més important per tu, que és la personal. És a dir, tu durant 3 anys has estat, ho dic així perquè has estat així, convivint amb una persona de la qual estaves profundament enamorat, i cada cop i volta te n'assabentes que tot plegat has viscut dins d'una comèdia i que la teva parella, de qui has estat profundament enamorat, era tot una trampa. No sé si psicològicament algú està preparat per rebre un impacte d'aquestes característiques.
Jo crec que no, jo crec que ningú està preparat. De fet, vull dir, està molt bé aquesta pregunta, no? Perquè aquí el que ens trobem són dues dimensions, no? La dimensió emocional i la dimensió política, que van, d'alguna manera van agafades de la mà. L'emocional és molt difícil de saber com afrontar-la i sobretot saber quines seran les repercussions, no? que ens portarà tot això. El que sí, no? que de les quals jo m'estic agafant i ens estem agafant amb tota la força, també és de la dimensió política, perquè per entendre el que ha passat, no, és inevitable que fiquem sobre la taula el per què ho han fet, no? I per entendre el per què ho han fet, evidentment, no, hi ha un context polític molt, molt important, perquè ells el que han fet, no, i el que jo sóc, no, és un mitjà. Ells han utilitzat un mitjà d'un mètode digne de dir, no, amb el concepte fins i tot més gran i més elevat, que és una estratègia maquiavèlica, no? Perquè han utilitzat el que mai ens haguéssim imaginat que utilitzarien, no? Que és la tortura emocional, psicològica i tots els mitjans, no, més deshumanitzats que puguin existir amb una sola finalitat, no? Que és obtenir informació dels moviments socials, de l'esquerra independentista i de com ens organitzem. Sí. I per això, no, d'alguna manera és inevitable, no, que barregem aquestes dues dimensions i que les fiquem sobre la taula perquè van molt, molt, molt lligades.
Permet que et pregunti una cosa, Òscar, perquè per mi és molt important de cara a les preguntes que vindran després. Et sents, sí, preparat per parlar del tema emocional?
És difícil respondre aquesta pregunta senzillament perquè ara mateix estic visquent una muntanya russa, no? Vull dir, hi ha moments de tristesa, hi ha moments de ràbia, hi ha moments de compartir aquesta història amb les amistats, no? I fins i tot no necessitem com compartir-ho, hi ha moments de tot, però ara mateix et diria que això que estic fent ara, no, d'explicar-ho, això que estem fent ara, d'explicar-ho des de la directa i desemmascarar l'estat espanyol, a mi m'està servint des d'una vessant fins i tot terapèutica. Uh-huh. Perquè el que seria horrible és que això ens hagués passat i ningú ho sapigués. I el que seria horrible és que l'estat espanyol operés d'aquesta manera i nosaltres no ho desemmascaréssim. Per tant, no et sé respondre si estic preparat.
Jo vaig fent preguntes, jo tinc un sortit de preguntes i tu me les contestes amb el menys espai possible, perquè tinc moltes preguntes per fer-te. La primera, tu amb aquesta noia, com la coneixes? Quan la coneixes? Te'n recordes el dia que la coneixes?
Sí, evidentment que ara tots aquests dies que estan passant, no, és com una recuperació, no, de tots els moments, no, de tot el que hem viscut i de tot el que ha creat, no, aquesta història. Sí, me'n recordo perfectament el dia que la conec. I bueno, aquesta persona i jo mantenim una relació sentimental de convivència i de quotidianitat gairebé amb un temps molt breu. No?
On la vas conèixer? On la vas conèixer? Te'n recordes el lloc on la vas conèixer?
A Girona. Hi ha com una data, no? I un fet molt concret, i és que nosaltres formem part, no, d'una lluita, no, que es porta a terme a Girona, que és la tancada per drets dels joves migrats sense referent al territori, i aquesta persona, mitjançant, no, coneix persones del meu entorn i entra, diguéssim, en aquest espai que s'està desenvolupant aquesta activitat política. I mitjançant aquest espai on es desenvolupa aquesta activitat política, establim contacte i, no, deriva, doncs, a aquesta relació que mantenim jo i ella.
Anava, perdó per aquesta pregunta tan directa, eh? És a dir, el que ha passat durant tot aquest temps és clarament de que anava aquell dia, anava per tu?
Pensa que és molt difícil, no? I, de fet, aquesta pregunta és que seria perfecta, i en un estat democràtic, com diuen que vivim, aquestes respostes les hauria de respondre el partit, el PSOE, les hauria de respondre Marlaska, i les hauria de respondre, no, les persones que han operat aquesta investigació. Sapiguer si aquesta persona anava per mi o no, és un tema de, bueno, de deduccions. Com s'ha sortit, no, a premsa, i com s'ha anat explicant, jo sóc una persona que forma part dels moviments socials i ha format part de l'esquerra independentista des de fa molts anys, no? I les coincidències, no, si m'ho preguntes a títol individual, no crec gaire en les coincidències, i crec que, per l'opinió personal, crec que aquesta persona ja sabia tot el meu historial de militància política, sabia exactament, fins i tot, no, el meu perfil psicològic i el meu perfil de com sóc, i aquesta pregunta respon que, evidentment, crec que el servei d'intel·ligència tenia una estratègia molt ben preparada per infiltrar-se a la mèdia.
Recordeu que ella era membre de la Policia Nacional Espanyola i que ha estat sempre ella de l'Òscar durant 2 anys. Durant aquests 2 anys... Durant aquests 2 anys heu viscut com una, és a dir, com una parella.
Sí, no només... Sí. I, de fet, jo crec que és molt interessant, no, parlar sobre aquest tema, que és inevitable, però sobretot és molt important parlar sobre aquest tema per poder desemmascarar i per poder visualitzar quins mètodes són capaços d'arribar, no? Vull dir, qualsevol persona que hi hagi en aquest món mai imaginaria que una pel·lícula d'aquesta dimensió li pugui passar en primera persona. I aquesta persona no només estableix una relació quotidiana, vivim sota el mateix sostre, aquesta persona es converteix en el pilar, no, fonamental de la meva vida. Jo també he viscut un procés no, de persecució policial i repressiva, perquè sóc una persona encausada, no, en una campanya de 21 raons, dels quals ens han anul·lat fins i tot 3 vegades el judici. Per tant, la meva situació emocional, no, i la meva situació personal, hi ha moments que són molt, molt, molt fluixos, i aquesta persona, fins i tot, no, es presenta com un pilar en moments molt, 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 molt complicats. I ara, a més, no, es destapa la directa, que no només ella, sinó la seva mare, també va formar part...
Sí, ara en parlem.
D'aquest entramat.
Clar,
vull dir, és molt difícil, o és gairebé impossible, que aquella persona que es converteix en un pilar de la teva vida tinguis la mínima sospita de que realment és un agent de la Policia Nacional.
Perdona, eh? Amb aquests 2 anys viviu junts a Girona, interpreto?
Vivim sota el mateix sostre, fem vida quotidiana convivim junts en el mateix habitatge.
Durant molt de temps, per tant...
Durant molt de temps.
Ella, d'on era ella?
Ella, com ha revelat ara la directa fa uns minuts, uns moments, ella viu en el barri d'establiments a Palma.
A Palma. Ella és mallorquina?
Ella és mallorquina.
Ella és mallorquina. Parla català?
Parla català.
Parla català. I llavors tu, durant tots aquests dos anys, has estat amb ella. Per tant, clar, el que passava, segur, és que els teus amics es converteixen també en amics d'ella.
Sí, exactament. Aquesta persona no només té la capacitat d'establir un vincle emocional i amorós molt gran amb mi, sinó que té les capacitats d'establir moltes relacions amb tot el meu entorn, no només polític, sinó també les amistats més properes a mi. I en aquest punt concret, i una cosa que ja, vull dir, passa totes les línies vermelles, s'introdueix dins de la meva família. La meva família no té cap mena de component polític, cap mena d'apropament a organitzacions polítiques. La meva família és la meva vida més maternal i parental. Vull dir, ho són tot en el sentit, no, de lo que és una mare i un pare. Però aquesta persona també es va aprofundir en la relació amb aquestes persones.
Val, quan et pregunto això, també et feia que, clar, quan tens aquesta vida, suposo que... Vaja, ho suposo, que hi ha un moment que feu plans de futur.
Sí, evidentment. Durant aquest temps, no, sobretot davant d'una relació que en tot moment és una relació sana, en tot moment és una relació, no, en la qual nosaltres tenim una convivència molt bona, evidentment sí que hi ha plans de futur i bueno, el que podríem definir, no, com un projecte de vida.
Val, anem al final de la història. Quin dia t'assabentes i com t'assabentes de que tot és... Bueno, perdona, espera't un moment. Anem al tema que avui treu la directa, que és ja, dic, això ja és família. Per cert, família, has vist la pel·lícula Família del Fernando León de Aranoa?
No,
te la recomano, està a Disney Plus. La pots veure? Te la recomano perquè és que és això. Clar, tu coneixes, clar, com en dos anys, doncs el més normal és arribar a conèixer la família de la teva parella. Clar, la teva parella, ella, aquesta policia infiltrada, coneixia la teva família?
I tant, sí, la Maria Isert Torres, durant aquests dos anys de convivència amb la meva vida, coneix a totes les meves persones, i aquí vull desmarcar, no només coneix a les persones que tenen una vinculació amb la política, no, de Girona i de Salt, sinó també s'introdueix, no, a conèixer, i no només a conèixer, sinó també a aprofundir i establir una amistat amb persones que no tenen res a veure amb cap moviment social, que són amistats meves, estimades, i a més, no, coneix a la meva família, estableix una relació molt propera a la meva família, està present a dinars familiars i estableix aquesta comunicació via persona, cara a cara i telefònica i de missatgeria amb la meva família de manera...
Per tant els teus, la teva família està encantada amb la teva parella.
Bueno, evidentment. L'humor aquest, la meva família està destrossada.
No, ara sí, no, però vull dir que la teva mare... No, vull dir que la teva família estava encantada amb ella. Estava encantada.
Sí. Val. Hi ha un missatge que recuperem, no? Sí. I és un missatge que envia la Maria a la meva mare, agrair-li, no? Agrair-li que gràcies per acollir-la i gràcies per ser la seva família a Girona.
Val. Sí. Anem al revés. La Maria entra a la vida familiar de l'Òscar i de la teva família, de tu. Però anem al revés.
Moment, perdona. Sí. El que vull destacar, vull dir, és que no entra de manera senzilla, no? Entra amb tota la força del món, és a dir, entra amb generant una estima. Val? Vull dir, les persones, totes les persones que coneixen a la Maria, i especialment la meva família, veuen a la Maria com una persona encantadora i una persona molt propera i fins i tot una persona gairebé necessària al meu entorn, no? A la meva vida i fins i tot al seu entorn.
Val, quan tot això passa, clar, al revés també. És a dir, al revés vull dir que tu formes part de la família de la Maria.
Sí.
Quina relació tenies amb la mare? Perquè avui és el que es tapava avui la directa, que és que la mare també estava en el show.
O sigui, la mare t'ha d'estar al sou.
Aquí hi ha un punt... Aquí hi ha un punt,
clar, no, primer de... s'hem de preguntar si la mare és la mare. Perdó, però si hi ha que posar al teatre, fem-lo tot, no?
Sí, sí, com ha estat pas la directa, la mare és la mare, i no només la mare és la mare, sinó jo vaig estar al domicili real de la seva mare, i la relació que jo tenia amb la seva mare era una relació no quotidiana de dia a dia, però sí una relació de parlar, de conversar. Hi ha missatges, no?, que evidentment la Maria està d'alguna manera sola a Girona, no?, té els seus familiars i els seus amics a Mallorca, i nosaltres, Girona, el meu entorn, i la ciutat de Girona es converteix en la seva família, i la seva mare en molts moments, no?, em fa saber, no?, aquesta tranquil·litat que té com a mare per saber que està en bones mans de persones que la cuiden. De fet, hi ha fets molt puntuals, no?, i tampoc vull entrar com molt, no?, aquesta vida personal, però crec que és important saber-ho per saber fins a quin punt han arribat. La Maria arriba en algun moment, no?, d'aquests dos anys de continuïtat, que fins i tot arriba a un estat de salut, no?, que li pot passar a qualsevol, no?, de tenir una febrada molt, molt gran, que arriba fins i tot a 40 de febre, i sóc jo la persona que la porta a l'hospital a urgències, perquè la Maria es troba gairebé en un estat de delirar, no?, i la seva mare, doncs, això, no?, ho rep com una tranquil·litat, no?, molt important, perquè sap que hi ha algú amb el que conviu la Maria, que en cas de que la Maria pateixi una emergència sanitària, jo respondré i jo estaré a cuidar-la. Per tant, a la seva mare tenim aquesta relació, però no només això, sinó el punt que d'alguna manera ha fet saltar totes les alarmes és que la Maria em porta al seu domicili real i em porta amb la seva mare real, no? I és a dir, han vestit una història tan perfecta per evitar qualsevol sospita que han sigut capaços d'involucrar la seva mare en aquesta història d'infiltratge.
Yeah. Òscar, quan anem al final de l'obra, per entendre'ns, bueno, aquí hi ha una història. Ella es converteix durant tot aquest procés, durant tots aquests dos anys que esteu com a parella, aquesta noia es feia moltes preguntes sobre la presumpta radicalitat del sistema, o ella tenia un discurs molt potent.
Com he explicat, jo formo part, no, dels moviments socials de Girona, i especialment després, no, de l'1 d'octubre, de tots els esdeveniments que hi ha, no, envers l'independentisme, jo segueixo formant part sobretot dels moviments socials i amb clau de lluita antifeixista, de lluita antiracista i de lluita per l'habitatge. Aquests espais són totalment oberts. Oberts ho dic perquè nosaltres el que fem són assemblees obertes on les persones que volen participar senzillament han d'entrar en una assemblea oberta i participar en aquestes activitats. La Maria ve amb mi en aquests espais oberts i no necessita fer-me cap pregunta. L'únic que fa és fer tot un recull d'informació de tots aquests espais en els quals nosaltres participem, en els quals nosaltres estem en una lluita constant, no?, per la conquesta de drets de l'habitatge, drets antiracistes i un gran etc. Però ella no estableix un paper d'interrogatori, ella el que fa i estableix és un paper de presència física i de recull d'informació. I, de fet, no té una anàlisi ideològic i polític molt marcat, senzillament és una persona que està, no, o ven aquesta conscienciació, no, de voler participar en el que nosaltres creiem, no, que és lluitar pels drets, no, i de la conquesta de drets de moltes persones.
Val. Durant aquests dos anys, abans, o sigui, ara segurament hauràs fet un repàs de tot el que ha passat durant aquests dos anys, però oblida-te'n encara, oblida-te'n del dia que t'assabentes de tot. Durant aquests dos anys no vas veure res estrany?
No. La pregunta és així de clara i és així de contundent. No. Aquesta persona no només, no, estableix una relació sentimental i emocional amb mi molt i molt forta, estableix una relació emocional i sentimental d'estima amb tot el meu entorn, i a més ens presenta una situació d'alta gravetat, no, d'alta gravetat, i és que ella pateix, no, la malaltia del seu pare de càncer. No? En aquest moment, quan aquesta persona ha sigut tan estimada per la seva manera de ser i de fer, i aquesta persona ens presenta, no, que està sola a Girona i que el seu pare pateix la malaltia del càncer, nosaltres ens bolquem amb tota la nostra totalitat per donar-li tot el nostre suport. Quan una persona és capaç de vestir tot aquest entramat, que evidentment volem creure que no està sola, sinó que té un treball i uns professionals de, no, de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional, que són capaços de crear aquesta coartada, no, de trucades, jo amb la seva mare, per aviam com estan, no? Ella es fica en el centre del nostre interès i de les nostres cures. Ella genera un context en el qual tots ens bolquem emocionalment i sentimental per ajudar-la. Quan una persona és capaç, no, de crear aquestes emocions, la sospita de que aquesta persona realment és una policia nacional és gairebé impossible.
Anem al dia i entrem ja a la part final, que és el dia que t'assabentes. Com t'assabentes que tot ha estat una enganyifa i que ella és una infiltrada de la Policia Nacional?
Aquí tinc la sort de tenir un entorn molt potent, un entorn molt sa i un entorn que m'estima molt. Les persones que més m'estimen són les que em donen la notícia i al darrere tenim la constatació i la investigació, com he dit, no només professional i periodística, sinó humana de la directa. Tenim tota la informació que aquesta persona realment és un agent infiltrat de la policia i les persones més properes em donen aquesta informació.
Val, perfecte. Llavors, però, clar, això és... El dia que t'ho diuen, aquestes persones tan properes i la gent de la directa, el dia que t'ho diuen tot això, havies quedat amb ella? Estava fora? Havies de quedar demà, l'endemà? O com va anar?
Aquesta persona fa temps que viu a Mallorca i aquesta persona fins a l'últim moment que nosaltres destapem que aquesta persona és una infiltrada, ella segueix el contacte amb mi. I això també...
Però, per exemple, perdona, Òscar, quan feia que no la veies des del dia que t'ho diuen?
Des de l'octubre de l'any passat.
Ah, no sabia res des de l'octubre de l'any passat, tu?
No l'havia vist fins a l'octubre de l'any passat. El que aquí passa, hi ha un punt, i a la notícia de la directa ho explica molt bé, ella d'alguna manera desapareix, no?, durant l'estiu del 2022. Desapareix durant l'estiu del 2022, no?, amb coincidència que es destapen els altres infiltrats. Ella marxa a Madrid per seguir el tractament de càncer del seu pare. Val. Però durant tot aquest temps, evidentment, el nostre suport, no, i la meva relació amb ella segueix sent com a parella des del suport més incondicional de lo que està patint.
Per tant, tu estàs parlant amb ella, tu et veus amb ella...
Jo estic parlant amb ella fins al final. Arriba un moment que la relació, evidentment, es va diluint, però ella...
Però es va diluint per què? Perdona.
Es va diluint per un factor de distància i per un factor que ella, segons explica, no es veu capaç de veure'm, perquè ens fa veure que està en un estat molt delicat emocionalment per tot el que ha patit amb el càncer del seu pare.
El càncer del seu pare i el del seu pare i l'hospital, això és veritat?
Bueno, això, hi ha unes coincidències molt, molt, molt clares que els altres talps també han utilitzat i, evidentment, que estudiant tota l'estratègia maquiavèlica que han utilitzat, el que ha fet és tot mentida i és tot...
Mare de Déu! O sigui, també és mentida que tingués un pare amb càncer?
Sí.
Mare meva! Hosti, tu! Bueno, llavors, et comenten això... anem a la part sentimental aquí, a la part, més psicològica. T'enfonses a la misèria, i si hi han llàgrimes, que m'importa poc, però vull dir, però si n'hi han, són de ràbia, són d'odi, de què són?
Sí, aquí estàs entrant com... És un joc
emocional i polític, sí. Ja ho sé. Sí. Em consta.
Jo crec que tots tenim la capacitat d'empatitzar, no?, perquè som humans, i de fet la majoria de persones que s'estan volcant, no?, en donar-nos suport i s'estan volcant, no?, en ficar-se les mans al cap de com l'estat espanyol és capaç de fer això, és exactament pels mitjans que han utilitzat. Val? Descriure la meva situació emocional... és tan difícil de poder-lo fer senzillament perquè no hi ha precedents, no? No hi ha precedents als Països Catalans i des de la falsa transició espanyola que hagi passat una situació així. Per tant, vull dir, és tan immensa la repercussió de les meves emocions i la repercussió a llarg i a curt termini. Aquí estem davant d'una situació que es pot definir com a tortura i es pot definir com a trauma. Per tant, una de les coses que nosaltres farem és ficar sobre la taula com a màxima prioritat el meu benestar, de la meva salut mental, perquè serà una situació molt greu de saber afrontar.
Des del dia, Òscar, des del dia que et comuniquen aquesta informació, que també la saps pels teus amics, per la directa, per tot plegat, des d'aquest dia, has tornat a enviar algun missatge? Has tornat a trucar-la per telèfon?
La comunicació es tanca des del moment que nosaltres destapem la notícia.
No li envies ni un missatge des d'un punt de vista efectiu? Gairebé per insultar-la, és alguna cosa que et sortís de dins, perquè és que, esclar, tu no ets de pedra, és que has estat 2 anys convivint amb una persona.
Aquesta resposta i aquesta pregunta és superinteressant. La nostra resposta i fins i tot, no, el tractament terapèutic que ara jo mateix estic portant a terme, i ara que posaven d'alguna manera aquestes dues dimensions, és sentir-me recolzat infinitament per la gent que està al meu costat, i en aquí sí que vull enviar un agraïment absolut, vull dir, a tots els missatges que he rebut, que han arribat i són els que em donen força. La força, no, de que estic rebent és gràcies, no, a com aquestes persones de la directa han sigut capaços de detectar i d'evidenciar el que aquesta persona ha fet i el que l'Estat espanyol ha fet. Alerta solidària, a la seva protecció i al seu recolzament, no, que m'ha donat, és infinit, i sobretot el de les meves amistats. I la manera de, com tu dius, no, de treure aquesta ràbia, que pot ser un sentiment que pugui sentir, no, és amb la defensa de poder desemmascarar i que tothom al món sàpigui què han fet i com ho han fet. I aquí és un tema que, és com dèiem, les dues dimensions s'han de barrejar sí o sí, perquè els mitjans han sigut emocionals, estem davant d'una tortura emocional i una tortura psicològica, però els objectius han sigut polítics, i és inevitable que aquestes dues dimensions ens barregin. I aquest dijous a les 7 a Girona farem una manifestació, però no és una manifestació només per sortir al carrer, és una manifestació per estar les unes amb les altres, és una manifestació per estar braç a braç amb les que han patit, perquè ha patit molta gent, les repercussions del que ha fet la Maria, i sobretot és una manifestació per defensar-nos i manifestar que les clavegueres de l'Estat existeixen i que els medis que utilitzen no només són deshumanitzats, sinó que són gairebé comparables amb una barbària.
Des del punt polític, jo crec que ha quedat molt clar. Ara, des del punt personal, jo tinc algunes preguntes a fer-te, quan dic, és a dir, perquè parlarem de... vull parlar de per sempre. Tu creus que aquesta noia es va enamorar de tu?
Nosaltres, vull dir... Si
no, nosaltres no, tu, perquè no pots parlar primera persona del problema, perquè això és tu.
Sí, bueno, parlo amb nosaltres perquè no estic sol, parlo amb nosaltres perquè...
Sí, bueno, però per entendre's, Òscar, allà t'hi foties amb ella, tu, no vint. Vull dir, des del punt de vista, clar, tot això és tremendo.
T'entenc perfectament. La part política és la que te dona forces i eines per entendre fins a on són capaços d'arribar. Ara entrarem en la part emocional. La part emocional és incalculable. La part emocional és infinita. Les emocions són fets irracionals que nosaltres sentim i nosaltres desenvolupem. Jo, aquesta persona, i ho evidencio, jo l'he estimat, he estat enamorat i he plorat i n'estic superorgullós del que he sentit i del que he plorat per ella, perquè això és el que ens diferencia d'ells, això és el que ens fa humans i això és la convicció per la que nosaltres lluitem. Per tant, les meves emocions i el meu cor, evidentment, ara estan passant una situació que ningú pot comprendre perquè ningú ho ha patit.
Quan et preguntava això, si creus que estava enamorada de tu? Què creus, que sí o no?
Quan una persona ha utilitzat els medis, els mitjans que ha utilitzat, quan una persona s'ha ficat a dins de la teva família, quan una persona ha sigut capaç de fer el que ha fet senzillament per obtenir una informació, te n'adones que ella en cap moment ha tingut cap indici d'humanitat. I això és molt rellevant explicar-ho i que la gent ho sàpigui, perquè ella no tenia per què haver fet el que ha fet. Si tu vols recollir informació, els moviments socials i d'esquerra independentista sempre han sabut que hi han hagut infiltrats, que hi han hagut assemblees obertes a les que han participat perquè no tenim res a amagar. Però la barbària, no? I la manera deshumanitzada amb la que ho ha fet ens emporta a la certesa de que aquesta persona senzillament era el braç executor de l'Estat espanyol per obtenir uns mèrits. I això em porta a la lògica de que no hi havia cap mena de sentiment humanitzat d'ella cap a mi.
Hi ha una part molt important de tot això que em sembla que aquí et pots, no sé si t'enganxes o no t'enganxes des d'un punt de vista judicial, que és però és que em sembla que és molt lògic, Òscar, és a dir, mira, hi ha una part emocional que és quan una persona et dius, hi ha molta gent que necessita que la gent li digui que l'estima, però si hi ha una relació de parella que et diguin que t'estimo és la cosa més meravellosa que et poden dir, però és un tema emocional això, que això és un tema d'acord. Però després una altra cosa que és quan et fiques al llit amb una persona que després descobreixes que és una trampa. Clar, amb el tema del t'estimo, del tema emocional, és la pena, però amb el tema sexual hi ha una història, que això és un abús. Has pensat denunciar-la per abús?
Denunciarem tota la vulneració de drets, i quan estem davant de la gravetat dels fets que hi ha hagut i que hem descobert i que hem desemmascarat, aquí el que hi ha és una vulneració dels drets de manera integral. Vull dir, tots els drets que puguin haver existit han estat vulnerats per l'estat espanyol i executats per aquesta persona cap a mi. Tots els drets que comentes, no? I a més n'hi ha un que és molt, molt, molt important també, que és que no tenim, diguéssim, estem en una situació d'indefensació, indefensos totalment davant de l'estat espanyol. L'estat espanyol ens ubica en una situació de perillositat molt gran perquè són capaços de vulnerar tots els nostres drets, tots, els més íntims, els més personals, els més emocionals, vull dir, han vulnerat tots els drets i nosaltres ho denunciarem tot fins al final.
Val, una cosa, torno a repetir amb el tema de si ho has pensat tu, la teva família, perquè jo entenc que